Continguts en xarxa.
Podríem dir la catedral de la burgesia i el lloc de Barcelona on feia més goig.
Había días que estaban dedicadas las funciones para las queridas, había días que estaban dedicadas las funciones para las esposas.
Barcelona, a finals del segle XIX, va ser coneguda com la ciutat de les bombes.
Barcelona havia una història de molt anarquisme, brutal.
La festa que hi havia més extraordinària era presenciar una execució.
I el meu rebesavi va portar la família a veure l'execució.
Cuando acababa las ejecuciones, muchos padres les pegaban un castañazo a la cabeza de los hijos para decirles, aprender.
Era un atemptat dintre de la lògica històrica del moment.
No sé com va poder entrar en dues bombes Orsini, que feien un bulto tremendo.
Hi va haver ferits, inclús el cinquè pis.
Els 20 morts que va haver-hi van ser en molt poques hores.
Pidió otras bombas para echarlas sobre la comitiva.
No era un home equilibrat, ni era un filòsof, ni era un home ordenat i meticulós.
Era realmente un estajanovista.
És la bomba definitiva, la més important, la més important de la història de Barcelona.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquestes veus que ara sentíem eren les d'alguns dels personatges que apareixen a la pel·lícula documental La bomba del Liceu, de Carles Balaguer, l'última que va dirigir, ja que el 30 de juliol passat va morir a l'edat de 76 anys. És per aquest motiu que avui li dedicarem aquest Cinema a la xarxa. El film La bomba del Liceu parla de l'atemptat que es va produir el 7 de novembre de 1893 quan s'hi representava Guillaume Tell, de Rossini. L'autor de l'atemptat era l'anarquista Santiago Salvador, que va matar 20 persones. En podia haver mort moltes més perquè va llançar dues bombes, però, per sort, només en va explotar una. En el documental de Carles Balaguer, rodat el 2010, hi apareixen 17 personatges, entre ells Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de Barcelona, mort recentment, a l'edat de 86 anys, Roger Alier, historiador i crític musical, Francisco González Ledesma, advocat i escriptor, i Jaume Tribó, apuntador del Liceu. Des d'aleshores, Carles Balaguer ja no va rodar cap més pel·lícula, però va ser un home de cinema molt inquiet que va fer moltes altres coses, a més de dirigir. Va ser productor, guionista, historiador, crític cinematogràfic. A la revista Dirigido Por va publicar estudis magnífics sobre Elia Kazan, Costa Gavras, François Truffaut, Martin Scorsese, Paul Newman o Richard Brooks. L'any 1996 va posar els seus estalvis al servei de la il·lusió d'obrir unes sales cinematogràfiques que projectessin cinema d'entitat i d'autor en versió original, no pas cinema de consum, i va crear els Méliès al carrer Villarroel de Barcelona. Balaguer, però, no era tan sols el propietari dels cinemes, també era l'ànima del local. Era el programador i tot sovint era també qui trencava les entrades i qui obria i tancava les sales. El 2011, els Méliès van patir un incendi que els va obligar a tancar durant mig any i després van tornar 9 anys més fins que la Covid els va condemnar a mort. Un terreny que Carles Balaguer va conrear sovint com a director va ser el del documental. Un altre film seu en aquesta línia va ser Arropiero, el vagabund de la mort, una reconstrucció de la figura de Manuel Delgado Villegas, conegut com l'Arropiero. Li deien així perquè el seu pare es dedicava a l'arrop, que és un xarop molt dolç. De fet, l'ofici en català no és arropiero, sinó arroper. Però la gent li deia l'Arropiero. Manuel Delgado Villegas era un assassí en sèrie que matava pel simple plaer de matar. Concretament, ell va confessar 49 crims, per bé que la policia n'hi atribuïa només 22. Li van diagnosticar una malaltia mental, el van internar en un centre psiquiàtric i finalment va morir el 1998 a l'Hospital de Can Rutí quan tenia 55 anys. Aquí és el mateix Carles Balaguer qui ens en parla.
Sí, jo penso que la història de Manuel Delgado Villegas el Adopiero és una història molt important de part de la criminologia espanyola. I la criminologia també moltes vegades explica els trets diferencials del país. És un personatge que mata 47 persones, se li justifiquen, se'n poden demostrar 7, mata Espanya, França i Itàlia. És un personatge autòcton català, perquè hi viu, mata i mora viu a Mataró i mora a Santa Coloma de Gramenet, el psiquiàtric. Dic, algunes vegades vull dir que nosaltres també els catalans tenim els nostres assassins en sèrie i aquest el tenim una mica adoptat. Però penso que particularment és fascinant la seva història perquè dona un reflex d'una època, d'un país i d'una situació. La manera en què se desol el cas, la manera en què hi ha aquesta espècie d'acord tàcit, però no oficial, de la judicatura, la magistratura i la policia, pel que què en fem d'aquest? Com un personatge de les seves característiques supera tots els esquemes de l'època? Moltes vegades ha estat aquests personatges com si fossin friquis i tal, etc. No, aquest és un personatge complex que supera, dic, tot el que la societat d'aquell moment pogués pensar i quina solució donar-li és el que em va fascinar a fer la pel·lícula. Hi ha una cosa que ha de quedar clara en la pel·lícula, que l'espectador ha de tenir idea de qui era aquest personatge de jove i qui era. No tan jove, perquè hi moren 50 i pico d'anys, però sí que es produeix un corte, un tall a la pel·lícula. Hi ha 20 i tants anys que ell mata i va per aquest món i 20 i tants anys més que està internat. De quina forma aquesta part final de la seva vida comporta una mica un refuig per part d'ell del personatge. Ell s'inventa que diu, no, jo he estat casat amb una sueca, he tingut 7 fills, 11, no sé què. No, i de quina forma el psiquiàtric intenta tampoc no fer-li veure que ell és perillós, etc, etc. De quina forma s'ha amansat la ferocitat de la fera i de quina forma pues, hem de buscar unes solucions. I això és el que fascinava més. No era una denúncia, no era explicar només un cas d'una psicologia criminal que existeix, sinó també que a part d'aquesta patologia existeix una societat que també és tan culpable.
La veu de Carles Balaguer parlant-nos sobre la pel·lícula Arropiero, el vagabund de la mort. Aquesta entrevista li va fer Quim Crusellas per al programa televisiu d'una productora osonenca, un programa que es deia El Cinematògraf. Va estar 12 anys en antena i l'any 2008 va rebre el Premi Zapping al millor programa. Carles Balaguer debuta fent el que fa la majoria de directors, és a dir, curtmetratges. Però quan té 32 anys, roda el seu primer llarg, el film Viva la Pepa, que és una comèdia sobre una empresa catalana de preservatius que intenta obrir-se mercat a la Xina. Després roda Denver, un film d'intriga. Adela, una crònica negra ambientada als carrers de Barcelona amb el tema de la transsexualitat de fons. I, a continuació, dos films que funcionen força bé. L'amor és estrany, un drama en què l'actriu catalana Eulàlia Ramon fa un dels seus primers papers protagonistes, pel qual, per cert, va guanyar el Premi d'Interpretació de la Generalitat de Catalunya, i Les aparences enganyen, amb Marta Angelat, Amparo Soler Leal, Carles Balat, Jordi Dauder, Nadala Batista i Miquel Calçada. L'any 2002, Carles Balaguer torna al terreny del documental i roda La casita blanca, la ciutat oculta, sobre el famós mobler barceloní del carrer Bolívar a tocar de l'avinguda de Vallcarca. Un edifici, per cert, que va ser enderrocat el 2011, 99 anys després de la seva obertura el 1912. El film de Carles Balaguer, que és un documental dramatitzat, recull les aportacions del periodista Julià Peiró, dels historiadors Rafael Abella i Paco Villar i de l'escriptor Josep Maria Carandell. Aquí, per aquest ordre mateix, els sentirem a tots quatre.
Jo diria que el mobler és una institució, i permeteu la paraula institució, barcelonina. Desconec que la resta de l'Estat n'hi hagi, possiblement a França, perquè la paraula és francesa, potser a la resta de l'Estat espanyol desconec que n'hi hagi cap. Molt barcelonina, molt burgesa i d'una època com la postguerra, amb una moral molt especial. i evidentment benestant, perquè el mobler s'hi va amb cotxe normalment, per tant als anys 40 això ja era important, i tens de portar-te la senyora, cosa que a l'època també implicava realment ser una persona de diners.
Així que podia irse con quien quisiera, y lo mismo que se iba una decente, se iba con su amigo, o una casada se escapaba con su amante, ¿verdad? Y iban a parar todas a los meblés, ¿comprende? Pero claro, había mucho vicio, como se decía, por decirlo con la forma como se decía entonces. Había mucho vicio y naturalmente había que dar cabida a ese vicio.
Al lado de los burdeles generalmente, o de los bares de prostitutas, o de los muebles, solían haber unas casas de gomas o clínicas venerias.
Una de les coses interessants d'aquell moment eren les botigues de preservatius, i en concret jo en vaig conèixer una, que vaig conèixer bé el propietari, que era el doctor Oleado, que havia treballat a l'Hospital de Sant Pau, i aquest home tenia la botiga i era molt divertit, com ell mateix explicava quina mena de clientela hi anava. Hi anava, per exemple, l'Ava Gardner, i va ser allà, després el Dalí, que aquest no és estrany que li anés a un lloc com aquests, però ni el que més gràcia em va fer va ser la Romy Schneider, i veure aquella dona tan espiritual i tan encantadora i tan romàntica divertint-se mentre comprava un condó, doncs era una cosa que tenia el seu interès i era divertit.
Les intervencions de Júlia Peiró, Rafael Abella, Paco Villar i Josep Maria Carandell al film La Casita Blanca, La Ciutat Oculta, de Carles Balaguer. En aquest film, Roger Casamajor interpreta el paper de l'anarquista Josep Lluís Fasaries, que el règim franquista va assassinar l'any 1957 per alir una trampa als carrers de Barcelona, concretament a Nou Barris. Altres pel·lícules de Carles Balaguer són Mal d'amors, amb Ángela Molina, Juanjo Puigcorbé, Ariadna Gil i Montse Guallar, Asunto interno, amb Àlex Casanova, Sílvia Munt i Emilio Gutiérrez Cava, i el documental De Madrid a la Luna, sobre el franquisme als anys 60, amb els periodistes Àngel Casas i Antoni Batista, i imatges d'arxiu de Franco, Carmen Polo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, José Josep Maria Escrivà de Balaguer, Ava Gardner i Charlton Heston. Després ja només va fer La Ropiero, El vagabund de la mort i La bomba de Liceu, que ja hem esmentat. Però com he dit abans, Carles Balaguer era un home molt inquiet, molt actiu, i entre els anys 89 i 96 va ser el president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya i el 2004 president de l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya. L'entitat, a més, el va nomenar president d'honor. Li encantava el cinema policíac, Barcelona, per cert, era un centre productor d'aquesta mena de pel·lícules dels anys 50, i el 2004 va publicar el llibre Les millors pel·lícules de cinema negre. En relació als curtmetratges que va fer, com a amant del cinema que era, va abordar temes molt cinematogràfics. L'any 1978 va fer un curt de títol molt llarg, Tragèdia quotidiana d'un acomodador de cinema que un dia va descobrir la cinefília. El 1980 recorda Jean Seberg, l'actriu de Bon dia tristesa, d'Otto Preminger, i del final de l'escapada de Godard, que l'any anterior s'havia suïcidat i que és estimada per tots els cinèfils. I també el 1980 Balaguer roda el curt Lliçó accelerada de cinema amb un metratge de només 6 minuts. Com he dit al començament, Carles Balaguer va morir el 30 de juliol passat, a l'edat de 76 anys, després d'haver patit un vessament cerebral. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Aro Seren a les vies de so, escoltarem una cançó composta pel vilanoví Mica Luna, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula més famosa de Carles Balaguer, La Casita Blanca, La Ciutat Oculta. Fins la setmana vinent, amics.
Hard to say, I'm just ground. Is this what it is? Is this all you see in me? I'm just ground. just hard to say. I'm just ground. Is this what it is? Is this all you see in me? I'm just ground.
Continguts en xarxa.